Catalunya Informació. Bon dia, és la una. Carles Puigdemont demana al govern espanyol que impulsi immediatament decrets específics per recuperar l'augment de les pensions i els descomptes en el transport públic i garanteix que tindran el suport de Junts. En un missatge a les xarxes socials, Puigdemont acusa el PSOE de fer demagògia i els adverteix dels riscos d'intentar situar-los al costat del PP. Els usuaris de trens ja no poden adquirir bitllets gratuïts per Rodalies i el preu dels trens Avant s'ha duplicat. Els que agafen el metro, l'autobús, els ferrocarrils de la Generalitat o el tramvia encara poden comprar títols als preus habituals. L'autoritat del transport metropolità decidirà a partir de quin dia la T usual i la T jove perden ja el 50% de bonificació i es queden només amb el 20%. El Ministeri de Treball busca solucions d'urgència per evitar que a partir d'avui els empresaris puguin contractar treballadors per sota del que fins ara era el salari mínim, és a dir, 1.134 euros mensuals. Això també és conseqüència de la caiguda del decret Òmnibus. Drets Socials posa en marxa un web per detectar casos de violència a la infància. Esperen arribar directament als menors víctimes de maltractament o assetjament a través d'un número de WhatsApp que es troba al web. L'any passat, el servei telefònic operatiu per aquests casos va rebre 11.000 consultes i avisos. La presidenta del Consell General del Poder Judicial qüestiona la reforma que vol impulsar el govern espanyol i defensa que l'actual sistema d'oposicions a jutges ja garanteix l'accés de totes les classes socials. En l'acte de presa de possessió dels nous jutges, que s'ha fet a Barcelona, Isabel Perelló també ha insistit a alertar sobre les ingerències d'altres poders. Tailàndia celebra avui més de 1.000 matrimonis entre parelles del mateix sexe. Es converteix així en el primer país del sud-est asiàtic i el tercer de tot el continent en què són legals les unions homosexuals. Ha mort el fundador de la multinacional catalana Fluidra. Joan Planas Vila tenia 83 anys, va crear i liderar aquesta companyia, que s'ha convertit en líder mundial del sector de les piscines i forma part de l'IBEX 35. També va estar lligat a entitats culturals com la Fundació Privada Orquestra Simfònica del Vallès o l'Orfeo Català. La banda gironina Miss Thunder de Soul Delics i els barcelonins Rambalaya completen el cartell del Black Music Festival, que es farà sobretot a les comarques de Girona a partir del 13 de febrer. I de cara a l'estiu, la cantant francesa Zaz ha anunciat que la presentació del seu nou àlbum a Catalunya serà el Festival Sons del Món de Roses. Els esports.
Gerard Martín és a les oficines de Barça per firmar la seva renovació al club blaugrana. El lateral de 22 anys va arribar al Barça Atlètic el 2023. A l'Espanyol han incorporat, com ha cedit fins a final de temporada, el migcampista Urco González de Zárate de la Reial Societat. En tenis, Paula Badosa no jugarà a la final de l'Open d'Austràlia. La begurenca ha perdut avui en semifinals davant la número 1 del món, Arina Sabalenka, per 6-4 i 6-2 en hora i mitja de partits. I a la Champions, el Girona s'acomiada de la competició després de caure ahir contra el Milan per 1-0.
I el temps, temperatura suau aquesta tarda a la costa, al prelitoral i a les Terres de l'Ebre, màximes d'entre 16 i 20 graus, dia emboirat a la Vall d'Aran i mig ennuvolat a les comarques de Girona i Barcelona, amb alguns plugims al Ripollès, Osona, al Lluçanès i la Garrotxa. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem avui aquest Catalunya al dia analitzant què implica per als usuaris del transport públic que hagi caigut aquest macrodecret que bonificava el transport públic i la pujada de les pensions. Avui ja no es poden comprar més abonaments recurrents gratuïts de Renfe, mentre que el descompte del 50% que tenien les targetes T-usual i la T-jove desapareix i es queda en una rebaixa del 20%. Això sempre que el govern espanyol no busqui a través de decrets específics la manera d'aprovar-ho, que és el que demanen alguns partits de l'oposició. La Generalitat ha posat en marxa un web per detectar casos de violència a la infància. Fins ara els casos es denunciaven per via telefònica, però tenint en compte que els més joves sovint no porten gaire bé això de fer una trucada de veu, posen a disposició d'infants i adolescents un número de WhatsApp perquè els que són víctimes de maltractament o assetjament s'hi puguin adreçar directament sense tenir la barrera de la trucada. Anirem a Sant Romà de Sau, on augmenta la tensió entre l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Ajuntament de Vilanova de Sau i la trentena de persones que viuen a les antigues cases dels treballadors de la presa, que són cases propietat de l'ACA. Demà haurien de marxar de la zona després d'haver rebut diversos requeriments. També som a Verdú, a l'Urgell, on el govern ha engegat una prova pilot per detectar amb drons les sobrepoblacions de conills. Aquesta tecnologia permetrà detectar-los amb càmeres tèrmiques i fer un recompte i un mapa acurat d'on són. La pregunta serà, després de saber on són i quants n'hi ha, què més s'hi podrà fer. I us explicarem un estudi de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona que proposa fer canvis en el concurs de castells que es fa cada 2 anys a la Tàrraco Arena, com per exemple reduir-ne la durada, premiar més els que es descarreguen o bé equiparar els castells segons el nivell de dificultat. Veurem també què n'opinen les colles. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balegué, l'Elisenda Sort, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Com us deia, els usuaris de trens de Renfe que avui han volgut treure un bitllet per viatjar ja han notat els efectes del no d'ahir al macrodecret al Congrés dels Diputats. Els que agafen metro, bus, ferrocarrils de la Generalitat o tramvia encara disposen avui de les mateixes tarifes, però no per gaire temps si res més no canvia. Anem a PAMS. Joan García, bon dia.
Bon dia, Marta.
Com han canviat d'entrada les condicions al tren?
A Rodalies i Regionals, ja a distància, des d'avui ja no es pot adquirir l'abonament gratuït. Els que ja el tenien, això sí, el podran seguir utilitzant fins al 30 d'abril. I a l'alta velocitat, agafar l'Avant val des d'avui el doble. Per exemple, l'abonament de 10 viatges amb l'Avant de Figueres a Barcelona ha passat dels 46 euros amb 20 cèntims que valia fins ara als 92 amb 40. Així s'expressaven alguns passatgers a l'estació de Sants a Barcelona.
Doncs l'idea, la veritat, ho he escoltat a la ràdio, bàsicament, ara a vosaltres mateixos.
Jo intentava a partir de mañana viajar a Puigcerdà durante 2 meses e intenté comprar por internet el billete y ya no se podía. Y bueno, así que nada, una lástima.
Crec que no és molt positiu perquè, clar, això és un ajut molt important per la gent, sobretot per la gent que va treballar, que té això ja previst de no tindre aquestes despeses i, clar, es trobaran que es tindran que gastar més diners.
A Renfe, a banda del bitllet senzill i dels d'anada i tornada, hi ha a la venda també el Bonotren de 10 viatges i abonaments mensuals i trimestrals.
Això com dèiem als trens, Joan, i a la resta del transport públic?
L'autoritat del transport metropolità decidirà ara a partir de quin dia la T usual i la T jove, que són els títols amb els quals validen el 70% dels usuaris de l'àrea de Barcelona, redueixen la bonificació de l'actual 50% només el 20%, el que aporten la Generalitat, l'Ajuntament i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. No serà immediat, per això, perquè les màquines d'autovenda necessiten un període de temps per adaptar-se a les noves tarifes. La T usual mensual passarà dels 22 euros actuals als 35 euros amb 20 cèntims i la T jove, trimestral aquesta, també incrementarà el cost actual. Passarà dels 44 euros a valer-ne 70 amb 40 cèntims.
Tot això a l'àrea de Barcelona i a la resta del territori?
Aquí les autoritats del transport metropolità de Girona, Tarragona i Lleida també mantenen de moment els actuals preus i bonificacions pels usuaris d'autobusos i com a Barcelona, quan només quedi el 20% de l'ajuda catalana és quan es retocaran ara les tarifes.
Gràcies, Joan. El butlletí oficial de l'Estat publica, de fet, avui la derogació del macrodecret en què s'inclouen totes aquestes mesures i, per tant, ja no estan en vigor. Ara la gran incògnita és saber si el govern espanyol les intentarà recuperar amb un nou decret, com justament li demana Junts i el PP, dos dels partits que ahir les van tombar al Congrés. Raül Flores, bon dia.
Què tal, bon dia.
Què diu avui el govern espanyol?
Doncs que no té cap pressa per recuperar aquestes mesures derogades, com deies, ahir al Congrés. L'augment de les pensions, els descomptes, el transport públic o les ajudes per la dana es podrien recuperar totes elles amb un nou decret que hauria d'aprovar l'executiu espanyol i que hauria de tornar al Congrés per tornar-se a votar, però fons del govern asseguren que no preveuen a hores d'ara aprovar aquests nous decrets els propers dies. El text incluïa desenes de mesures, algunes també sobre l'ocupació de pisos que no acontentaven ni a Junts ni al PP. Ara els d'Alberto Núñez Feijóo i els de Carles Puigdemont ofereixen els seus vots per aprovar-les de nou al Congrés, però amb decrets específics que no incloguin altres punts, com era el cas d'ahir. Ho apuntava des de les xarxes l'expresident Puigdemont, amb advertència inclosa al PSOE.
Cada setmana que vulguin utilitzar per desgastar-nos, perquè els seus aliats i els seus narradors oficials ens vagin desgastant perquè la dreta dolenta no vol que els pensionistes cobrin més dolents, és un dia i és una setmana perduts en benefici dels ciutadans.
I ara Alberto Núñez Feijóo acusa també Sánchez d'utilitzar políticament els jubilats.
Utilizar a los pensionistas de rehenes es inadmisible. Es mezquino la propuesta del gobierno de un trágala.
Una de les crítiques més contundents a la posició de Junts i del PP és la del president de la Generalitat des del Congrés de la UGT, Salvador Illa. Creu que els de Carles Puigdemont es van equivocar votant contra aquest macrodecret al costat del PP i de Vox i els ha demanat que recapacitin.
Crec que ahir alguns al Congrés dels Diputats es van equivocar greument. Es van equivocar de política, es van equivocar de rival i es van equivocar d'aviats.
Per cert, Marta, que d'aquí a mitja hora, cap a dos quarts de dues, serà el president espanyol Pedro Sánchez qui parla des del País Valencià i s'espera que pugui aclarir quina és aquesta posició del govern espanyol.
Gràcies. Continuem. Drets Socials posa en marxa un web per detectar casos de violència en la infància.
El maltractament pot tenir moltes formes. Insults, cops, abús sexual, bullying, ciberassetjament...
La plataforma té un xat en línia i un servei de WhatsApp perquè els mateixos menors puguin denunciar casos de maltractament, abús sexual o assetjament. Barcelona, Marriera, bon dia.
Bon dia. Aquest web és una ampliació del telèfon Infància Respon, al 116-111, que l'any passat va rebre 11.000 trucades, principalment de adults. Justament per arribar als menors i als joves s'ha creat aquesta plataforma, com ha explicat la consellera Mònica Martínez Bravo.
Hem de reforçar i adaptar a les noves vies de comunicació dels infants i adolescents i a les noves tecnologies que posen al nostre abast per ser més eficients i per respondre a aquesta realitat que som conscients que hi ha, que encara no es detecten tots els casos de violències que avui en dia està patint la infància.
Mar, i com és aquesta plataforma?
Doncs el llenguatge i els textos del mateix web s'adapten a la persona que hi accedeix, ja sigui un nen, un jove, un adolescent, un professional de l'educació o la sanitat, o bé un ciutadà que anònimament vol denunciar una sospita de cas de maltractament. La plataforma és la porta d'entrada al circuit de protecció a la infància de la DGAIA per casos, com dèiem, ja sigui de maltractament, d'abusos sexuals, negligència, assetjament o problemes de salut mental. Però també es vol que el nou web també sigui una guia i un punt d'informació de tots els recursos que disposen els menors que pateixen tot tipus de violència.
Gràcies, Mar. Avui s'han concretat al Parlament les millores que es faran aquest any a l'obsolet bloc d'obstetrícia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. L'actual sala de dilatació, compartida per 8 dones separades per cortines, es transformarà en 8 boxs amb lavabo, una solució però que les entitats i alguns grups parlamentaris consideren absolutament insuficients i han qualificat de pedaç i fins i tot de malbaratament de recursos. Anem a Lleida. Noelia Casellas, bon dia.
Bon dia, Marta.
Sí que hi ha hagut unanimitat, Noelia, en aquesta comissió de salut, que les instal·lacions actuals no permeten complir els protocols.
Sí, fins i tot que no es garanteixen drets fonamentals per a les dones que apareixen a l'Arnau. Per això avui s'han donat detalls de l'actuació immediata que es farà i que han explicat el gerent de l'Arnau, Alfons Segarra, i el director gerent de l'ICS, Josep Pomar.
Donaria lloc a 8 sales de dilatació i postpart, aïllades i en bany, totalment aïllades acústicament i modernitzades de les fotos que prèviament han vist, i que hi hauria una nova zona de reanimació.
Per tant, a final del 2025 podrien tenir un nou bloc obstètric. Hem estimat que el cost d'aquesta intervenció en obra és aproximant d'un 800.000 euros, que ja està aparaulat amb el Servei Català de la Salut.
Unes obres, però, que entitats de dones critiquen obertament. La IACIO és sòcia de Llavors de Vincle.
Que no volem 8 boxes petits tancats sense finestra. No volem això. Una amb banyera, gràcies. No volem això. És que això us diré dues coses. Ens sembla, primer, una falta de respecte i, segon, és malbaratament de fons.
I des del Col·legi d'Infermeria, l'advocat llevadora Leire Estallo posava sobre la taula el biaix de gènere d'aquesta situació.
Ens plantegem un escenari similar, homes mig despullats, de part, en una infraestructura obsoleta i no actualitzada des de fa 30 anys, en un gènere diferent?
Esquerra i els comuns han insistit que aquesta ha de ser una solució provisional a l'espera de la reforma completa del bloc quirúrgic. L'Arnau atén una mitjana de 2.200 parts anuals, és el segon hospital de l'ICS que més n'atén i les instal·lacions actuals tenen més de 35 anys. No permeten la intimitat ni mobilitat o confidencialitat del procés de part, a més d'obligar les dones a traslladar-se fins a 4 o 5 vegades mentre apareixen.
Gràcies, Noelia. Fins ara.
Fins ara.
Hem arribat a un quart de dues. Moment per connectar amb l'equip viari. Mira com tenim la situació del trànsit i el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Marta. Bé, doncs, a aquesta hora, en general, s'està circulant prou bé, però el més complicat que us trobareu és la retenció que afecta la P7 a Campmany, sentit Figueres, per unes obres que dificulten el trànsit, i la C55 amb vehicles del tot aturats ara, de Manresa fins a Castellgalí, sentit sud per un accident que hi ha hagut fa poca estona. A banda, hi ha un carril tallat a la P7 que es manté a Banyeres del Penedès, sentit Girona, per retirar un camió accidentat, i també hi ha un tram de cua compacta a la Ronda Litoral de Diagonal al Mar a la Barceloneta, sentit Llobregat. De moment, això és tot.
I ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores amb en Dani Ramírez.
Avui temperatura suau, un dia més, temperatura gairebé del mes de març, aquesta nit pràcticament no glaçat, 2 sota 0 alta muntanya, 2.500 metres es pot, o també a la Tosa, a Cerdanya. I destaquem que ja hem arribat als 20 graus, poc abans de l'1 al migdia, a Ulldecona i a Vilanova i la Geltrú. 19 a Amposta, Sant Pere de Ribes, al Vendrell, també 19 graus de màxima provisional a Sant Cugat del Vallès, a Canyelles, a Arenys de Mar i a Castelldefels. Ha plovisquejat al matí d'hora, 3 litres avui, 2 a Sasseuba, a la Vall d'Aran, cota de neu altíssima, ben bé 2.300-2.400 metres, i el vent, encara de oest-sud-oest, a la tarda girarà cap a Mestral, cap a nord-oest, ha arribat a 91 km per hora a Puigsesolles, dalt del Montseny, 81 a Portbou, 72 a Anglès, 62 a Santa Coloma de Farners, 60 a Sant Feliu de Pallerols, 56 al Port de la Selva. Tarda variable, mitja ennuvolada, al Pirineu, encara emboirat a la Vall d'Aran, i estones de cel tapat al Pirineu Oriental, interior a Girona, la Garrotxa, Ripollès, també cap a Osona, Lluçanès, pot caure algun plogim, algun xàfec aïllat aquesta tarda, poca cosa tot plegat. A la resta farà sol, i algun núvol també cap al Delta de l'Ebre. Demà, al matí, bancs de boira, mig ennuvolat a la Catalunya central, sol cap a la costa, pocs núvols al Pirineu, la temperatura baixa lleugerament i de dia puja. Demà més valors de 20 graus i els més alts arribant als 22. El proper canvi de temps, que serà poca cosa, seria un petit front, dissabte a la tarda, algun plogim a Lleida, a l'Alt Pirineu i Cineva, a uns 2.000 metres, baixant al vespre a 1.600.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Les persones grans, les immunodeprimides o les que tenen malalties que poden comprometre la seva salut s'haurien de vacunar contra el pneumococ, segons conclou un estudi de l'Hospital de Bellvitge i de l'Idivell a Catalunya. En el cas dels adults, la vacuna està finançada per als més grans de 65 anys, les persones immunodeprimides i les que tenen patologies prèvies. Des del 2001 hi ha una vacuna infantil molt eficaç contra aquest bacteri, i des del 2021, Purificació Barcelona, n'hi ha una d'específica per als adults amb efecte ja de per vida.
Sí, l'administració de la vacuna infantil ha contribuït en part a reduir la circulació del bacteri. És responsable de pneumònies i meningitis que poden arribar a ser molt greus i fins i tot mortals, com explica a Catalunya Informació Carmen Aldanui, de l'Idivell, una de les responsables de la recerca.
En algunos casos, como la meningitis, la mortalidad puede superar el 20% de los casos. O sea, el neumococo es la principal causa de neumonía bacteriana en la comunidad, es la principal causa de meningitis comunitaria bacteriana en el paciente adulto y son infecciones muy graves y que suelen llevar mucha mortalidad. Es un patógeno de los que están en la lista de prioritarios de la OMS también.
Tot i això, l'estudi demostra que els pacients adults amb infeccions greus per neumococ no estan prou protegits.
Con la vacunación infantil ha habido un efecto de protección de grupo muy importante, pero no es suficiente. Y todavía los pacientes adultos hay mucho remanente en enfermedad neumocócica, y por eso es muy importante, ahora que tenemos vacunas que están especialmente diseñadas para la población adulta, que vacunemos a los adultos y a las personas con comorbilidades con la vacuna conjugada del neumococo para evitar la enfermedad, la mortalidad y también para evitar las secuelas a largo plazo.
A banda de la gravetat que poden tenir les infeccions per pneumococ, el bacteri també pot deixar seqüeles greus, com ara problemes de sordesa en cas de meningitis o afeccions cardiovasculars en pacients amb pneumònia.
Un quart i cinc minuts de dues augmenta la tensió entre l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Ajuntament de Vilanova de Sau i la trentena de persones que viuen a Sant Romà de Sau, a les antigues cases dels treballadors de la presa. Alguns han rebut el segon i darrer requeriment administratiu per marxar i els temors d'on s'han disparat. L'Agència Catalana de l'Aigua confirma que s'estan tramitant aquests expedients per recuperar tots aquests habitatges. Anem cap a Osona. Nàtia Dell, què argumenta l'ACA?
Hola, bon dia, Marta. Doncs mira, al·lega fora de micròfon motius de seguretat per recuperar aquests immobles que són titularitat seva. No estem parlant, ens confonguem, de l'antic poble de Sant Romà, que està sota l'aigua, sinó del nou Sant Romà, d'un nucli de cases, estil urbanització, perquè ens entenguem, construït als anys 50 per allotjar els treballadors que feien la presa. Les cases van quedar buides al 85 i després d'estar 30 anys en desús, va començar a arribar gent amb problemes d'habitatge del mateix poble i de fora. Ara, gairebé totes les cases, que són força grans, hi viu algú. Hi havia la idea de convertir-los en habitatge social, però el tema no ha tirat endavant. Davant d'això, alguns joves del poble van decidir fer un pas endavant, com explica la Sandra Blanc, que fa un parell d'anys que s'ha instal·lat aquí.
Fa molts anys que s'estava tallant per aquest poble i no s'estava aconseguint res. Feia 15 anys que esperàvem la concessió, la cessió per part de l'Ajuntament i no van aconseguir-ho. I vam dir, doncs haurem d'anar per un altre tipus de via.
Ara, després que tres veïns hagin rebut notificacions administratives per part de l'ACA, estem en el pitjor, com explica el Santi Boada, que va ser un dels primers a arribar.
Estan nerviosos tots, fa dies que gent que no dorm perquè està, que no sap què pot passar.
I la Jasmina Carmen, de 65 anys, que té una sentència de fa temps que l'absol d'haver ocupat amb força la casa.
Ens van denunciar per lo penal, conforme nosaltres vam obrir la porta d'una batada. Aquí diu que no. A què ve això ara, en 8 dies, tenim que anar dintre el cotxe? Tinc que deixar tot el que tinc aquí dintre la casa, que fa 12 anys que visco aquí. No estic d'acord. I lluitaré, cridaré en silenci, però cridaré. No vull estar una altra vegada al carrer.
L'alcalde Jaume Orra admet que fa uns mesos que ha aturat els empadronaments perquè considera que el tema ha anat massa lluny i que la propietat privada és sagrada.
Si no es tornem a l'oeste, allà d'on més fort. Que després hi haurà les excuses que l'acte tenia aquestes cases abandonades, que no hi havia ningú, etc etc etc. Sí, poder no es va fer una bona gestió. Però això d'on dret que qualsevol vagi allà i ocupi les cases. I com que jo no em vull sentir responsable dos ocupes que hi ha allà, em nego d'aquí endavant empadronar cap més persona.
Els ocupes han denunciat als jutjats l'ACA i l'alcalde de Vilanova de Sau perquè s'aturi el procés de fer-los fora, o almenys diuen que se'ls tornin als serveis mínims perquè alguns d'ells estan sense llum ni aigua.
Doncs indignació a Osona i indignació majúscula al Pirineu després que l'helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques en base a Trem hagi estat traslladat a Sabadell per cobrir una avaria d'un altre aparell. Fa més d'una setmana que el servei ha quedat en suspens i això ha generat preocupació entre veïns i ajuntaments que fins i tot amenacen ara mobilitzacions. Pau Rovira, explica'm una mica l'origen del conflicte i com estan les coses ara.
Hola, bon dia. Doncs l'aparell ha estat traslladat a Sabadell per tal de suplir l'avaria d'un altre helicòpter que cobreix l'àrea metropolitana de Barcelona. Es tracta d'una decisió temporal, però des del SEM atribueixen aquesta absència a un incompliment de l'empresa concessionària. Mentrestant, el personal mèdic que hi treballava, un metge i una infermera, han estat assignats de manera temporal a dues ambulàncies. Tot i així, aquesta temporal manca d'helicòpter al Pirineu ha generat preocupació i malestar, tant per la població local com per l'increment de rescats durant aquestes dates. Les reaccions han estat moltes, però totes unànimes. Ho qualifiquen de greuge cap a la gent del territori. És la diputada pallaresa de Junts al Parlament i alcaldessa d'Isona i Conca Dellà, Janina Vella.
Considerem que un territori com el nostre, amb males carreteres, amb població envellida, ara en plena temporada d'esquí i de fred, no és la solució i ho trobem una falta de respecte de cara al nostre territori. En cap cas s'ha de retirar l'helicòpter medicalitzat d'una zona per l'excusa de que hi ha poca població.
La delegada territorial del govern a l'Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, també alcaldessa de Trem, ha exigit el retorn immediat de l'helicòpter.
Reclamem des del primer moment que vam conèixer la situació que l'helicòpter medicalitzat torni a la base de Trem, que és on ha d'estar, i esperem que aquesta situació no es torni a repetir.
De fet, com dèiem, molts veïns i administracions locals van més enllà, oi?
Doncs sí, i amenacen amb mobilitzacions si no es corregeix una decisió, diuen, que demostra el menyspreu que pateix el territori i que pot tenir conseqüències molt greus. Ho explica el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carlos Isus.
Si aquesta nit o demà al dematí primera hora hi ha un paro cardíac, hem de dir que l'helicòpter està avariat. Això no és de rebut. Nosaltres això no ho podem admetre, i si realment no hi ha una solució ràpida, doncs haurem de fer alguna acció. I clar, ens passem tot el dia lucubrant a veure quines accions fem, perquè estem siguent, com sempre, un Pirineu de segona.
Des del SEM asseguren que l'empresa responsable està rebent ja una sanció de 45.000 euros diaris per cada dia que no hi hagi helicòpter medicalitzat aquí a Tremp. Dilluns que ve, la multa superarà els 700.000 euros.
El govern ha engegat una prova pilota a Verdú, a l'Urgell, per detectar les sobrepoblacions de conills que fan malbé els cultius amb la utilització de drons. Aquesta tecnologia permetrà detectar-los amb càmeres tèrmiques i fer un mapatge de la població de conills i els seus caus. Anem fins a Verdú, Pere Genalbrez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
La pregunta és, en concretat, què es farà un cop detectin les zones on es concentren tots aquests conills?
Doncs no, de moment, el que acaben de presentar a Verdú, aquí en concret al poblat ibèric dels Estinclells, és la implementació de drons i de la intel·ligència artificial per fer un mapa i una diagnosi de la sobrepoblació de conills. A partir d'aquí s'estudiaran les accions a dur a terme per lluitar contra aquesta plaga, que arrasa, com deies, els cultius. Sentim la directora general d'Agricultura, Rosa Altisent.
Mitjançant la identificació d'aquests punts de concentració dels conills, identificació de caus, doncs el que estem fent és valorar com podem fer una altra actuació que no podíem fer fins ara, que és anar, diguéssim, amb aquests focos calents on hi haurà aquesta concentració i allí doncs fer actuacions específiques que encara estem valorant i que bueno, doncs, un cop ho tinguem clar, doncs les accions que es podran fer, doncs ja les comunicarem.
Doncs el que hem presentat avui, de fet, és de moment una prova pilot, no?
Sí, exacte. Els agents rurals ja han començat a utilitzar els drons, sobretot al capvespre, que és quan surten els conills dels caus, i de moment ho faran al terme municipal de Verdú. L'objectiu és desenvolupar aquesta tècnica, millorar-la i més endavant aplicar-la a les 6 comarques de la Plana de Lleida, on hi ha emergència cinegètica per la plaga de conills. Sentim ara el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Hort.
Que aquesta innovació i aquesta necessitat de detectar, de poder fer aquest comptatge de conills, de poder tenir mapes de calor, és importantíssim, perquè hi ha algoritmes d'aprenentatge automàtic, d'intel·ligència artificial.
En definitiva, es tracta d'utilitzar les noves tecnologies i la intel·ligència artificial per fer front a la plaga de conills que arrasa els cultius. El govern reconeix que fins ara no s'ha pogut frenar la sobrepoblació. Més aviat al contrari, la densitat de conills per quilòmetre quadrat ha augmentat l'últim any.
Gràcies, Pere Joan. Bon dia.
Bon dia.
Investiga la mort d'uns 200 peixos a la Riera Major de Viladrau, al Montseny, segurament provocada per l'abocament d'algun producte tòxic que no es va diluir prou amb la poca aigua que ara hi baixa. Els agents rurals han obert diligències i tramitaran l'expedient a la Fiscalia per si es pot considerar un delicte ecològic. Fèlix Martín, se'n sap la causa?
Doncs no encara, caldrà esperar, diuen, fins a la setmana vinent. L'ACA i els agents rurals estan pendents dels resultats de la necròpsia dels peixos i també de l'anàlisi de l'aigua i de l'escuma de l'aigua per determinar el tipus d'abocament. El que sí que està clar és que ha passat on hi ha les dues depuradores de la zona, la de Viladrau, del Consell Comarcal, i la de l'empresa Liquats Vegetals, segons ha concretat l'alcaldessa de Viladrau, Margarida Feliu.
I el que és cert és que sembla que alguna de les dues depuradores hauria d'haver fet algun... El que és cert és que els seus paràmetres són constants, però clar, també hem de considerar que aquests paràmetres potser en una riera plena d'aigua, doncs... És uns paràmetres que deuen estar permesos i segur que estan absolutament estudiats, però si la riera té poca aigua, els paràmetres aquests potser algun dia s'haurien de canviar, no?
Els peixos que han trobat morts són truites d'un viver que hi ha a peu de la riera. En van alertar el cap de setmana. Primer van trobar-ne pocs, però voluntaris de la Societat de Pescadors van muntar un dispositiu uns 5 quilòmetres riera avall per concretar-ne l'afectació. I aquí és on han pogut comptar els 200 peixos morts.
Els Mossos d'Esquadra investiguen un gestor de Canet de Mar, al Maresme, per un possible delicte d'estafa a diverses comunitats de propietaris. Miquel Jarque, de quants diners estem parlant?
Doncs el frau superaria el 500.000 d'euros. De moment hi ha 12 denúncies presentades formalment. Segons ha pogut saber Catalunya Informació, l'acusat gestionava 75 comunitats de propietaris de Canet, però també Arenys de Mar i Arenys de Munt. El cas s'ha destapat quan diverses juntes de propietaris han detectat errors sistemàtics en la comptabilitat. Fonts coneixedores del cas ens expliquen que inflava factures als apunts comptables, que després no quadraven amb les factures que facilitaven els proveïdors. L'acusat ha declarat davant del jutge i ha quedat en llibertat de moment.
I a Lleida, els Mossos han detingut un home amb gairebé mig centenar d'antecedents policials per robar oli i pernils en un supermercat. Ha passat aquesta matinada a la Mariola, on l'home ha forçat la reixa d'un establiment, i a banda d'endur-se el calaix de la caixa registradora, també ha agafat diversos articles. Els agents han trobat a prop de la botiga, davant del portal d'una casa, un carro ple de garrafes d'oli. Dins del portal hi havia més garrafes i diversos pernils. El lladre ha fugit, fins i tot ha saltat per la finestra d'un cel obert, però finalment l'han detingut. Té 40 anys i tenia 46 antecedents policials. Hem arribat així a 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili proposa premiar més els castells descarregats i reduir la durada del concurs que es fa a Tarragona cada 2 anys. El document de treball també proposa altres novetats, com ara equiparar els castells segons la dificultat. Anem a Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Com justifica aquests canvis i quins altres proposa?
Mira, el document l'ha presentat la càtedra de la URB per l'estudi del fet casteller. En síntesi, el que proposa és reformular l'actual estructura de puntuació per equiparar els castells en funció de la dificultat i reconèixer la colla que descarregui més castells o que faci més varietat de gama. Es farien 5 categories, dividides cadascuna en 3 grups, amb dificultat baixa, mitjana o alta, i amb puntuacions de l'1 al 25. Carles Esteve és un dels autors.
Ara ens trobem puntuacions que són de milers de punts i passem a una mínima expressió. El castell més puntuat, més alt, val 25 punts. És fàcil, per tant, poder fer càlculs mentals en el mateix moment.
Segons aquesta proposta, el concurs no es podria guanyar sense descarregar almenys un castell. També es proposa passar de 5 a 4 rondes per evitar jornades de 7 hores com l'últim concurs.
Reduir en una ronda el concurs de castells. Actualment en té 5, la nostra proposta passa perquè siguin 4 rondes. Això obligarà les colles a estar més segures del que estan fent.
Una altra de les propostes és fer una gran festa l'any següent del concurs per reconèixer les colles que hagin descarregat tot, o la colla amb més gama, o el castell inèdit. Ara demanen que l'organització del concurs analitzi i valori la possibilitat d'iniciar un procés per adoptar aquestes mesures.
I ara, a l'altra banda, què en diuen les colles?
Doncs mira, n'hem parlat amb algunes, en concret amb Francesc Xavier Ramon, cap de colla de la Joves Xiquets de Valls, que hi veu moltes coses bones.
Totes les iniciatives que siguin per disminuir el temps de concurs és molt benvinguda, tant pel públic i evidentment pels castellers. S'afavoreix que la colla guanyadora hagi descarregat un castell, per tant, premia que es descarregui un castell, cosa que trobo molt encertat.
A Vilafranca, els Verds, en canvi, creuen que caldrà analitzar bé la proposta de canvi de puntuació, sobretot, però no acaben de veure la reducció de les rondes. Ernest Gallar és el president.
L'obligatorietat de descarregar un castell la veiem correcta, i per altra banda no veiem correcta, doncs, que retalli una ronda, no? Li resta essència el que és el concurs de castells.
Jordi Andreu, dels Xiquets de Tarragona, coincideix també en això de les rondes.
Hi ha alguna cosa que no sé si ens acabaria d'encaixar, suposo que dintre la colla encara n'hauríem de parlar i debatre, com podria ser lo de treure una ronda o lo de que hagi de puntuar un castell descarregat per poder guanyar el concurs, n'hauríem de parlar i debatre.
Tots, però, creuen que és bo que hi hagi propostes de canvi, però demanen prudència i consens.
I ara us parlem d'un projecte per fer una gran piscifactoria davant la costa de Vilanova i la Geltrú. Es tractaria, si finalment s'aprova, d'una de les piscifactories més grans de l'Estat, amb capacitat per produir 1.200.000 quilos de peix l'any. Corresponsal al Garraf, Montse Gené-Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Ara mateix, en quin punt es troba aquest projecte?
Ara mateix, segons ens diu el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, estan a l'espera de rebre els informes de l'òrgan ambiental i de costes del Ministeri per donar-hi llum verda o no. Es tracta d'una gran instal·lació, perquè ens ho imaginem, són unes gàbies de 25 metres de diàmetre, en total 30 gàbies o vivers, on s'hi engreixarien 1.200.000 peixos, com orades i llobarros, i 1 milió de quilos de musclos. L'engreix es faria amb aproximadament 1 milió de tones de pinso. Si prospera, estarà ubicat a 3,3 milles nàutiques nàutiques de la costa de Vilanova i la Geltrú. Els pescadors de Vilanova, segons el patró major Jaume Carnicer, en van tenir coneixement fa uns mesos quan una persona vinculada al projecte de l'empresa Viceca Mar de l'Ampolla s'hi va adreçar.
Nosaltres vam intentar, doncs, si havien de col·locar-se, quins creiem que eren els llocs que menys ens poguessin afectar nosaltres amb el món pesquer. Aquesta és l'única comunicació. No hem tingut comunicació ni amb l'empresa ni amb el Ministeri. És la persona encarregada de fer el projecte que va venir i ens va explicar, pues, això, que hi havia aquest projecte, això possiblement era a principis del 24.
I pel que fa si representen una competència pels pescadors vilanovins, ha opinat així.
Sí que clar que hi haurà un impacte, però vaja, són dos tipus completament diferents i que tot el peix que és de piscifactoria té que anar etiquetat i marcat conforme ve de piscifactoria. No es pot vendre com a peix d'extracció.
I què hi diuen les entitats ecologistes d'aquesta macrogranja de peix?
L'entitat ecologista Arba Litoral, per mitjà del seu president, Oriol Millán, s'ha mostrat molt descontenta per la brutícia que diu que aquestes instal·lacions llencen directament al mar i també per altres motius.
I ja tenim pèrdua de biodiversitat primer, però segon, contaminació segur que en tindrem perquè estem parlant d'estabular animals i en aquest cas no hi ha el filtre de tot el tou de terra, sinó que ja estan directament a l'aigua i, per tant, això, d'una manera o d'una altra, abocarà, eutrofitzarà l'aigua i eutrofitzarà el sol del fons marí perquè s'abocaran tones de merda de peix, parlant clar.
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no s'hi ha volgut pronunciar.
Ara anem a l'Ebre. La Generalitat prioritza la unificació tarifària de les Terres de l'Ebre amb les ATM més properes. L'actual govern treballa per integrar l'oferta de bitllets que hi ha ara mateix. Les plataformes que agrupen els usuaris, però, continuen reclamant que primer es desplegui una ATM ebrenca. Jordi Barranca, des de Tortosa, la unificació tarifària quan s'hauria de produir?
Bon dia, Marta. Doncs hauria de ser durant aquest any 2025, segons destaquen fonts de la Generalitat. Aquestes fonts asseguren que sí, que s'hi està treballant i que en cap cas, remarquen, s'està abandonant la idea de desplegar l'ATM que l'anterior executiu d'Esquerra va anunciar. Les plataformes d'usuaris, però, ho veuen com un pas enrere, fixem-nos i no, en el que ens deia Cinta Galiana, que és la portaveu de la plataforma Trens Dignes.
Nosaltres no estem en contra de la unificació tarifària, no, al contrari, és el que s'està fent a molts de països d'Europa més desenvolupats que nosaltres. Però a Terres de l'Ebre això no ens soluciona els problemes, perquè la unificació tarifària vol dir que tots els bitllets de tots els transports públics alhora. Això, si tens transports públics de qualitat o trens de qualitat, sí que et serveix. Però nosaltres el que volem és que s'implementi l'ATM i que s'augmenten aquests serveis públics.
A banda, també estan decebuts perquè la tan reclamada bonificació del tren avant, gratuït amb l'abonament de Rodalies des de l'1 de gener, també ha caigut des d'aquesta mitjanit. Tot plegat, més demandes per la propera reunió que tindran amb el número 2 del Departament, Manel Nadal.
Estem molt decebuts. Per què? Pues perquè no se va dir que s'implementaria de l'ATM i s'està tornant enrere. Se mos va dir que mirarien de ficar més trens ràpids i no s'ha ficat més que l'avant. Doncs, claro, la decepció i el desengany de moment és molt forta.
La creació i el desplegament de l'ATM és una demanda històrica aquí a Terres de l'Ebre per millorar l'oferta actual de transports públics que a dia d'avui es basa en línies de busos interurbans, en dues línies de regionals i en un tren avant.
Doncs parlant de transports, els síndics de Greuges del Baix Empordà reclamen un disseny nou també del servei d'autobús interurbà. Volen més freqüències i més connexions i també denuncien que s'incompleixen els horaris, sovint o molt sovint. Això ho fan arran de les queixes que han detectat entre els veïns, Laia Claret?
Sí, exacte, bon dia. Tots els síndics de Greuges de la comarca reclamen que es faci un nou disseny del servei que ofereix Xarfa. Consideren que hi ha dèficits estructurals, primerament entre els municipis de la comarca. Argumenten que funcionen com una àrea metropolitana, ho explica Fina Camós, síndica de Greuges de Palamós.
Tenim aquesta mobilitat, per exemple, la Bisbal, tenen els jutjats i l'agència tributària, el Consell Comarcal, etc. Palamós tenim l'hospital. Sant Feliu o Palafrugell tenen els Mossos. No hi ha tots els batxillerats a cada una de les ciutats, dels pobles, i pel que fa a les formacions professionals també estan repartides.
I les comunicacions amb Girona i Barcelona també reclamen que millorin.
Palamós i Palafrugell, que les dues poblacions sumem més de 40.000 habitants, no tenim cap trajecte directe. Tots els trajectes, sobretot amb Girona, tenen una durada des de Palamós, una hora i mitja, una hora tres quarts. Des de Palafrugell potser una mica menys, però semblant.
Amb les estacions de tren tampoc hi ha bones comunicacions per anar cap a Barcelona, explica Camós.
Per exemple, des de Palamós només hi ha una Xarfa al matí que va a Caldes i una a la tarda.
La intenció és que es faci una nova planificació quan es renovi la concessió d'aquest servei.
Nosaltres ho hem elevat als ajuntaments i al Consell Comarcal. No ho hem elevat de moment més amunt, però probablement també ho farem, perquè creiem que lo important és que es treballi de cares a una nova concessió. I això sí que potser tenim bastant a dir els municipis i també el Consell Comarcal.
Camós considera que per la ciutadania del Baix Empordà el transport interurbà no és una opció viable i, per tant, els veïns opten per agafar el cotxe.
Dos quarts i mig de dues, la UGT de Catalunya ha reelegit Camil Ros com a secretari general i Matías Carnero com a president. El sindicat ha tancat avui el seu 17è congrés sota el lema En volem més i que ha celebrat a Mataró Pilar García.
Hola, bon dia. Camil Ros ha estat reelegit secretari general de la UGT catalana amb prop del 80% dels vots dels delegats, una candidatura en què Matías Carnero repeteix a la presidència de la UGT catalana. Un congrés que ha portat per lema En volem més en relació amb l'habitatge, els drets socials i laborals, els salaris i la reducció de la jornada laboral.
Perquè el progrés econòmic ha d'anar acompanyat del benestar i de viure la gent millor. I si fa més de 40 anys que no canvia la jornada de treball, però ha canviat el mercat de treball, la seva tecnologia, les empreses han invertit, reinvertit en tecnologia, ara amb intel·ligència artificial, altres equipaments, i quan toca invertir en les persones i en el seu temps de treball.
El 17è Congrés de l'UGT Catalana s'ha celebrat durant 3 dies al Teatre Monumental de Mataró.
Doncs un que continua ocupant la UGT de Catalunya i un altre que marxa, que és el coordinador nacional d'Unió de Pagesos durant els últims 25 anys, és Joan Cavall, i no continuarà al capdavant del sindicat agrari. El relleu es farà efectiu al Congrés d'Unió de Pagesos, que es farà d'aquí 2 setmanes a Mollerussa, i que se centrarà en la lluita per l'aigua i la terra agrícola. Cavall està convençut que el canvi reforçarà l'organització.
Creiem que el dia 10 la Unió té que continuar i sortirà reforçada amb una nova executiva, amb una nova permanent que ho farà tant, jo diria que molt més bé que els que hi hem estat, no? Perquè així es vol que passi el temps.
L'Escola de Teatre El Galliner es mobilitza per quedar-se a la Casa de Cultura de Girona, almenys fins que puguin anar a un nou espai que els cedirà l'Ajuntament. Es queixen que els fan marxar d'un lloc molt cèntric, on es fomenta la cultura, per fer-hi oficines. En 10 dies han recollit 2.800 firmes de suport. Maria Rovira, a Girona, per què han d'abandonar els locals que ara tenen a la Casa de Cultura?
Sí, de fet, l'Escola d'Arts Escèniques, el Galliner, fa 30 anys que ocupa uns locals a la Casa de Cultura de Girona i actualment té més de 500 alumnes matriculats entre infants, adolescents i adults. Estan pendents del trasllat a l'edifici de l'antiga UNED, al barri Vell, però les obres poden durar 2 anys i mig. Des de la Diputació els van informar que l'estiu haurien d'abandonar aquest espai, que es vol destinar a altres usos. Segons la cap d'estudis del Galliner i membre de l'Associació Gironina de Teatre, Alba Garcia, se'ls va oferir una alternativa provisional que no veuen viable.
Van dir que havíem de marxar a 31 de juliol de 2025. Ens van donar una alternativa que significava perdre el 75% del nostre alumnat perquè ens volien enviar a Vilablareig, i fent un sondeig entre els nostres alumnes això era completament inviable. I després ens arriba que és que aquí a la Casa de la Cultura nosaltres marxem perquè la Diputació hi vol fer les seves oficines. Nosaltres som els primers a marxar, però a poc anirà marxant tothom.
Maria, la seva reivindicació però va més enllà, oi?
Sí, perquè consideren que la Casa de Cultura de Girona té una tradició molt arrelada d'aquests actes culturals i consideren que no s'hauria de dedicar a altres usos.
Un lloc que es diu Casa de Cultura, que hi vulguis treure la cultura per fer-hi oficines, doncs aquest és un espai que hi fan exposicions, que s'hi fan tallers, que s'hi fan cursos, que tothom hi pot accedir-hi, i fer-ne ara un ús no cultural quan ja hi ha espais de sobres per fer les oficines, tampoc hi estem d'acord.
Han engegat una campanya de recollida de firmes i no descarten altres tipus de mobilitzacions, tant per no haver de marxar al juliol com per intentar que no s'hagi de canviar d'ubicació, tot i que l'espai que els proposen al barri Vell consideren que tindria les condicions necessàries. També estan pendents de si tenen alguna reunió amb l'Ajuntament o amb la Diputació.
El cos de l'elefanta Yo-Yo, la més longeva del món, servirà per a la ciència. S'ha traslladat a la seu de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social a Tarragona perquè els ossos puguin ajudar en les feines d'identificació en els jaciments i se'n puguin crear models virtuals. L'elefanta va morir fa unes setmanes al Zoo de Barcelona, on vivia des de l'any 2009. A Tarragona, Martí i Carot, què permetran estudiar els ossos de l'elefanta?
Doncs, per exemple, ajudaran a identificar els ossos de mamut que es troben al jaciment del barranc de la Boella, en el qual treballen des de l'any 2007. En parla la doctora Paloma Saladia, investigadora de l'IPES Cerca.
Un dels jaciments que ens permetrà estudiar és, per exemple, els ossos que trobem de mamut al jaciment del barranc de la Boella. I del que trobem, sobretot, molts ossos fragmentats de mamut i que moltes vegades ens solen ser difícils d'identificar. Podrem fer la reconstrucció anatòmica de les parts d'aquests animals que trobem en aquests jaciments.
L'elefanta Yo-Yo era un dels animals més representatius i volguts del Zoo de Barcelona i ara una part del seu esquelet servirà per a la col·lecció d'anatomia comparada de l'Institut, que s'utilitza per identificar, comparar i identificar els ossos que troben els jaciments. A més, els ossos del mamífer seran escanejats per crear models de tres dimensions, així ho explica la investigadora.
Els escanejarem, farem models de tres dimensions per al seu ús tant científic com educatiu. Se podran consultar dintre la pàgina web de l'IPES. Hi haurà un vincle en el qual se podran consultar totes les restes que tenim a la col·lecció i, com deia, també les restes de la Yo-Yo.
Per contra, l'estudi dels seus ossos no permetrà saber l'edat exacta de l'elefanta més longeva del món, que es calcula que podria tenir 54 anys, però no s'ha pogut concretar mai.
I a Flix, a la Ribera d'Ebre, s'ha enllestit una nova fase de museïtzació del jaciment arqueològic situat a la Reserva Natural de Cebes. L'actuació és una nova aposta per posar en valor tant el patrimoni històric com el patrimoni natural del municipi. Clara Chavarría Domingo, exactament en què han consistit els treballs?
Hola, Marta. Doncs el que s'ha fet és consolidar diverses estructures per preservar la conservació d'alguns murs del jaciment, però també s'ha reconstruït l'interior del que havia estat una casa d'aquest assentament que podria remuntar-se al segle VIII abans de Crist. De fet, l'origen del poblat se situa en la primera edat de ferro. Hi ha també una necròpolis i s'hi han trobat restes ibèriques. La regidora de Patrimoni Històric de l'Ajuntament de Flix, Cristina Ferrús, explica en què ha consistit aquesta reconstrucció.
El que ens hem centrat és en fer com una espècie de banc de fang que hi havia en aquella època als habitatges i un tipus de paviment imitant el paviment que existia als habitatges en aquells temps. La idea de tindre un habitatge, de començar a donar contingut i que sigui més fàcil, sobretot és molt més visual d'entendre que no pas quan veus només les restes.
Amb aquesta última actuació finançada pel Departament de Cultura ha quedat consolidat tot el poblat, que està ubicat en una zona privilegiada a la Reserva Natural de Cebes i al Meandre de Flix. De fet, destaca la seva situació estratègica en una zona elevada amb vistes al riu, cosa que permetia un control del trànsit que transcorria per l'Ebre. L'espai és ja visitable amb la seva fesomia renovada i es recomana reservar una visita guiada amb els responsables de l'Associació Cultural La Cana de Flix.
Catalunya al dia. Catalunya Informació. La mare... Quan era xiqueta, anava a costurar, a prendre de lletra.
L'obra d'Àngel Guimerà, L'Aranya, arriba la setmana que ve a la Sala Gran del TNC amb dramatúrgia de Jordi Prat i Coll. Mima Riera i Alberta Useller són els protagonistes d'aquest retrat d'una època en què els desitjos ocults lluiten contra la pressió social. Marta Vivés.
És una de les obres més desconegudes d'Àngel Guimerà i la versió que arriba ara a la Sala Gran del TNC se'ns presenta com la mirada personal que n'ha fet Jordi Prat i Coll. Ell mateix ens ha explicat el per què.
He fet i no he fet L'Aranya. Vull dir que el 1908 em quedava massa lluny i en obres d'època sóc poc partidari de fer vestir la gent amb texans i anar amb mòbil. M'agrada mantenir-la, però com deia Tairov, jo no faig teatre d'antiquari.
L'Aranya és una obra que parla d'infertilitat i, per tant, de la pressió social i l'obsessió dels qui no poden tenir fills. Un drama costumista escrit el 1908, però que el director ha traslladat el 1968 a Girona, inspirat amb els seus pares botiguers, a qui ha donat el nom als protagonistes.
Les concomitàncies amb els meus pares, nascuts els dos l'any 40, fills de la postguerra, eren tan bèsties que l'he ubicat l'any 68 i a Girona. Però lluny, prou a prop. M'ha servit per ser localista i universal d'un temps, d'un país, on hi havia escletxes de llibertat en el marc d'una dictadura que ja durava massa, on hi havia una modernor dita goig divin, però on la resta ni l'oloraven.
Mima Riera i Albert Auseller encapçalen el repartiment amb uns personatges amb un fort component personal.
Que ens va obrir les portes de casa seva i vam anar a conèixer els seus pares. I que hem tingut accés doncs, a la Rosa original, al Miquel original, que ens han fet el dinar i ens han cuidat moltíssim.
L'Aranya farà gira per tot Catalunya.
La banda gironina Miss Thunder de Soul Deluxe i els barcelonins Rambalaya completen el cartell del Black Music Festival, que se celebrarà sobretot a les comarques gironines a partir del 13 de febrer. I de cara a l'estiu, la cantant francesa Zaz ha anunciat que la presentació del seu nou àlbum a Catalunya serà el festival Sons del Món de Roses a l'Alt Empordà. Núria Baraira, què més sabem del cartell del Black Music Festival?
Bon dia, Marta. Doncs el concert de la banda gironina de funky i soul liderada per Núria Mancebo, Miss Thunder, és gratuït perquè el festival programa actuacions on pugui accedir tothom. En aquest sentit, s'organitza el Black Music Picnic al Parc del Migdia de Girona o el Hip Hop al Parc. Ens ho explica el director del festival, Pau Marquès.
L'idea principal del Black Music és com la música d'arrel afroamericana doncs, influeixen una mica en tots els estils, no? I donar-la a conèixer una mica, i llavors, en aquest sentit, per això fem aquesta combinació de concerts de pagament amb concerts gratuïts, no?
En les noves incorporacions al cartell també destaca l'homenatge que es farà al reconegut soulman Otis Redding amb un espectacle dirigit per Lalo López, guitarrista i compositor de la Fundació Toni Manero. Aquesta actuació es farà a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, perquè precisament un dels objectius del festival és arribar a diferents municipis. El Rhythm and Blues de Rambalaya se sentirà a Castell d'Aro, també en una actuació gratuïta. Ja s'havien anunciat les actuacions de la banda de Soul Pop Lawrence, el concert Danny and the Caldwells, que faran la inauguració del festival a la Sala Apolo de Barcelona, de Amy Winehouse Band o l'artista franco-camaronesa Irma. El Black Music Festival es farà del 13 de febrer al 23 de març. I a l'estiu, dos anys després d'exaurir les entrades, la cantant francesa Zaz torna als Sons del Món per presentar el seu nou treball. Serà el 25 de juliol i les entrades ja es posen a la venda aquest mateix vespre.
Tres comarques de la Plana de Lleida uneixen esforços per convertir-se en un plató de cinema. La Noguera, l'Urgell i el Pla d'Urgell, i entre les tres han tirat endavant un projecte per atraure rodatges al territori, tant de produccions catalanes com espanyoles o internacionals. Tot plegat, Júlia Albacar busca ser un revulsiu econòmic, social i cultural en una zona majoritàriament rural.
Bon dia, Marta. El projecte l'han desenvolupat entre els tres consells comarcals i estarà liderat per l'Ajuntament de Tàrrega. És aquí, a la capital de l'Urgell, on es crearà una oficina de rodatges que servirà per assessorar i acompanyar les productores que puguin estar interessades en determinades localitzacions per poder rodar qualsevol producte audiovisual. Ho explica Alba Pijuan, alcaldessa de Tàrrega.
Una oficina, no?, destinada a això, a promoure turísticament aquestes tres comarques a través de les localitzacions per a audiovisuals, per a pel·lícules, sèries, videoclips, bueno, tota una mica aquest món, no?
De fet, la ubicació de l'oficina no és casual, perquè la fàbrica de Cal Trepat de Tàrrega ja ha estat alguns cops plató de cinema.
S'ha utilitzat per fer diferents localitzacions. S'ha fet pel·lícules, s'ha fet sèries, s'ha fet documentals, s'ha fet sessions de fotografia, vull dir que és un recurs que s'ha anat utilitzant. Llavors, a partir d'aquí, no?, i pensant també, doncs, amb la possibilitat que té el territori, no?, a nivell de possibles ambientacions, doncs bé, doncs ha sorgit aquesta idea de dir, ei, per què no intentem promocionar el territori, però això, no?, a través de possibles localitzacions.
El rodatge d'una pel·lícula té un fort impacte econòmic a la zona. El gerent del Consell Comarcal de la Noguera, Jordi Oronich, destaca que és un sector que no s'havia explorat, però que pot generar benefici econòmic i diversificar els llocs de feina.
És un sector que creiem que no està prou explotat, que tenim un territori, sempre ens hem enriquit, hem dit que el territori és únic i és magnífic, i la millor manera doncs, per a poder anunciar és això, és a través de tot el tema cinematogràfic, de sèries o de pel·lícules.
A banda de la creació d'una oficina de localitzacions, el projecte també preveu fer formacions per potenciar l'especialització de professionals i millorar la capacitat d'adaptació dels serveis existents a la comarca a l'activitat audiovisual.
I avui surt al mercat amb ulls de romànic, un assaig sobre l'art català dels segles XI al XIII, dirigit a tots els públics. El llibre publicat per Rosa dels Vents l'ha escrit el periodista Joan Pau Inarejos, un fanàtic del romànic que té milers de seguidors a les xarxes, Montse Mas.
Sí, Marta, després de dos anys i mig fent memes i vídeos divulgatius al perfil digital romànic català, Inarejos fa el salt a les llibreries amb aquesta obra que, com explica Catalunya Informació, vol ser una introducció amena a aquell moment artístic.
Amb ulls de romànic no vol ser ni un llibre acadèmic ni una
guia geogràfica per descobrir el romànic, que en aquests dos gèneres ja en tenim, ja estan molt bé, ja estan a l'abast, sinó que és un assaig per tots els públics, un assaig breu, introductori, que sobretot versa sobre els temes universals del romànic, tant en la seva pintura com en la seva arquitectura. A cada capítol doncs, vaig agrupant diferents obres que es poden relacionar amb això.
I Narejos col·labora amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya i fa dos anys va ser guardonat pels Premis Sapiens en la categoria de millor iniciativa de divulgació dels Països Catalans.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports i començarem amb novetats al Barça. I és que el jove jugador del Barça, Gerard Martins, és a les oficines del club per firmar la seva renovació al club blaugrana. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia. El lateral de 22 anys va arribar al Barça Atlètic el 2023 i va ser un fix a l'equip dirigit pel tècnic Rafa Márquez. Martín va tenir un lloc durant la pretemporada del primer equip i té la confiança de l'entrenador Hansi Flick, que compta amb ell com a recanvi del lateral Alejandro Valde. Un Gerard Martín que ja ha sortit de les oficines del Barça i que ja ha firmat la seva renovació com a blaugrana. La pròxima renovació a tancar-se al Barça serà la del central uruguaià Ronald Araujo. El jugador finalitzava el contracte el 2026 i semblava fa algunes setmanes que podria marxar del club blaugrana. Amb tot, la lesió del defensa Íñigo Martínez li ha tornat a donar un paper protagonista a Araujo a l'11 titular de Hansi Flick. I el jugador podria renovar el seu contracte amb el Barça. Seria una renovació, en principi, fins al 2031.
Mentrestant, el Barça femení continua el seu camí i s'acosta a la consecució del primer títol d'aquesta temporada, que és la Supercopa. Ahir van classificar-se per la final després de superar l'Atlètic de Madrid 3-0.
Doblet de gols de Clàudia Pina, els minuts 44 i 73, i Caroline Graham, que va arrodonir, ja el temps afegit, un partit que no va disposar del VAR fins a minuts 70. El comitè tècnic d'àrbitres ho atribuïa a problemes derivats per l'empresa Mediapro, i aquesta empresa ho admetia l'avaria i lamentava els inconvenients originats. Pere Romeu, el tècnic de Barça, s'encaixava.
No ha sigut segurament el nostre millor partit, però és que avui ens hem enfrontat a un equip que per mi fa molt bé les coses, que defensa bé, que és agressiu, que després té capacitat de contraatac. Contem per arribar a la final, sempre hi ha coses a millorar i intentarem arribar el més preparades de cara al diumenge.
Era l'anàlisi del partit de Pere Romeu. La final de la Supercopa femenina juga diumenge a l'estadi de Butarque a Leganés. Les blaugranes s'enfrontaran a la guanyadora del partit que avui juguen Real Madrid i Real Societat a les 7.
A l'Espanyol, moviments just quan falta una setmana per tancar el mercat d'hivern, una baixa i una alta.
El club blanquibló incorpora el migcampista Urco González de Zárate com a cedit per la Real Societat fins a final de temporada. El vitorià de 23 anys es va formar planter del club donostiarra i té experiència a primera divisió i fins i tot va debutar a Europa League.
Estoy muy contento, la verdad que tenía ganas de venir a este gran club histórico, y al final muy contento y con ganas de empezar ya.
Urco González de Zárate ja passa la revisió mèdica i els pròxims dies el presentarà. Mentrestant, Salvi Sánchez ha arribat a un acord per marxar de l'Espanyol. L'extrem andalús va arribar la temporada passada i tenia contracte fins a finals de juny. Ha tingut, però, un paper testimonial des de l'arribada del tècnic Manolo González. Cap minut a la Lliga, 57 minuts a la Copa del Rei. I, per cert, que l'Espanyol ha detectat els últims dies casos de revenda de carnet d'abonat per al partit contra Madrid de Lliga, que es disputarà l'1 de febrer. L'Espanyol ha procedit ja a l'anul·lació del carnet en aquests casos i els socis perdran la condició d'abonat. A més, l'Espanyol ha deshabilitat les opcions de cessió del carnet per aquest partit contra Madrid des d'avui mateix.
I parlem ja de la Champions. El Girona s'acomiada de la competició després de perdre ahir contra el Milan per 1-0.
Un solitari gol de Leao, minut 36, arran d'una pèrdua del Girona al mig del camp. Al minut 55, un gran gol de xut llunyà de Brian Hill, que va quedar inhabilitat. Revisió al VAR inclosa per un fora de joc milimètric. El tècnic Michel Sánchez assumeix la responsabilitat.
Estoy orgulloso de los jugadores porque han hecho lo que nosotros trabajamos y lo que les hemos pedido. O sea, si hay algún responsable de esta mala, entre comillas, Champions, soy yo, por nuestra manera de hacer las cosas, que la realidad es que no he conseguido que tengamos buenos resultados con una manera de jugar.
Dimecres que ve tancaran la presència a Europa quan rebran a Montilivi l'Arsenal, també la Champions, el Manchester City, obligat a guanyar l'última jornada per no quedar també fora. Això després de perdre ahir amb el PSG 4-2, un partit que dominaven 0-2 a minut 55. Avui el City ha anunciat el fitxatge al davanter egipci Omar Marmoush, 25 anys, fins al 2029. Veu de l'Eintracht de Frankfurt de la Lliga Alemanya. El Madrid s'assegura com a mínim ser el 16è a final de la Lliga de Campions en superar per 5-1 al Salzburg.
I en tenis, avui hem vist com Paula Badosa no aconseguia el seu somni d'arribar a la final de l'Open d'Austràlia.
La begurenca ha perdut en semifinals davant l'actual número 1 mundial, la bielorussa Arina Sabalenka, 6-4-6-2, en hora i mitja de partit. Era la primera vegada que Badosa jugava a la semifinal d'un gran slam. De tota manera, Badosa ja sap que amb la seva actuació a Austràlia ha pujat fins al número 9 del rànquing mundial de tennis i ella diu que sap que és en el lloc que vol ser.
No t'ho pots perdre.
Vamos, ven, se enciende la ciutat. El son del jazz.
Estrena del musical Chicago al Teatre Tívoli de Barcelona. És una de les grans produccions gestades a Madrid, que només estarà 5 setmanes a la capital catalana, amb direcció musical d'Andreu Gallén, el compositor de L'Alegria que passa. Chicago té un repartiment de 24 intèrprets, amb Teresa Barca, Ela Ruiz i Silvia Álvarez com a principals protagonistes, Belma i Roxe, i l'actor català, Ivan Lavanda, que a partir de la setmana que ve s'incorpora ja a les funcions, un cop acabi Turisme Rural, en el paper de l'advocat Billy Flynn. Fins demà a la una. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.